Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Per arribar a l'escola Joan 23 d'Olot s'ha d'agafar la carretera de Santa Pau i trencar per la carretera de Triai, just passat al barri de Sant Cristòfol de les Fonts. Per aquesta via, estreta, envoltada d'arbres i de prats, apareix la silueta de l'edifici d'aquest centre d'educació especial, ubicat en un entorn meravellós, però allunyat de les mirades externes i apartat de la comunitat, com la majoria dels que existeixen al nostre país. Darrere de les coordenades del GPS, el missatge que se'n deriva és clar: si no els veiem, no existeixen. Hem vingut fins aquí per parlar amb Jordi Sunyol, el director d'aquesta escola. Sunyol creu que el nostre sistema educatiu fa nens invisibles i està convençut que si l'escola ordinària no és inclusiva, la societat mai no ho podrà ser. Amb aquest objectiu, el Departament d'Educació va aprovar ara fa 7 anys el decret de l'escola inclusiva, però la realitat és demolidora i molt lluny de les bones intencions. Ho denuncien els directors de centres especials i d'escoles ordinàries i ho pateixen en primera persona les criatures i les famílies afectades. Amb el sistema educatiu actual és impossible garantir la viabilitat de l'escola inclusiva perquè no hi ha diners, falten docents i professionals especialitzats. Caldria baixar urgentment les ràtios i fer un canvi de mirada. Mentrestant, els pares i mares d'infants amb discapacitat se senten desorientats i, sobretot, menystinguts. Expliquen que han de batallar contínuament perquè es garanteixin els drets dels seus fills i és només quan es queixen que l'administració els escolta. El seu camí és sempre dolorós. És el cas de la Noemí, la mare de la Joana, que té 9 anys i que va néixer amb espina bífida. La Noemí és molt activa a les xarxes per denunciar els obstacles amb què s'ha trobat la Joana perquè l'escola pugui ser realment inclusiva per a tothom. Davant de la manca d'una finestreta on poder adreçar-se, el Departament d'Educació va posar en marxa el mes de febrer una unitat per donar resposta a les famílies i ja ha atès uns 200 casos. Ho explica Laia Asso, directora general d'Educació Inclusiva.
Hem posat en marxa una unitat d'atenció directa a aquestes famílies i a l'altre costat s'hi troben una veu, no? Que a vegades és la reivindicació més gran que ens fan. Hem hagut d'anar aquí, allà, més enllà i no hem trobat, no hem pogut parlar amb ningú.
L'escola inclusiva hauria de ser un dret de tots i no només la lluita d'alguns, ens diu Jordi Sunyol. Si no ens ho creiem, per molts recursos que s'hi destinin, mai n'hi haurà prou.
Solidaris. Tothom té una història.
La meva filla es diu Joana, té 9 anys, ara fa 3er de primària.
Noemí Font. La seva filla va a l'escola Pérez Sala de Vilassar de Mar.
Ella va néixer amb l'espina bífida i és una condició que l'afecta principalment a nivell motriu. Ella va a l'escola ordinària, la mateixa escola que va el seu germà, i des que va començar l'escolaritat doncs hem hagut de lluitar de manera molt ferma perquè pugui participar de manera plena de totes les activitats com la resta dels seus companys, perquè se suposa que l'escola és inclusiva, però la realitat ens ha ensenyat que quan les dificultats són importants, sembla que els drets dins de l'escola pública ordinària s'esfumen. Ella ara mateix el que necessita és un suport que l'acompanyi en tots els desplaçaments i en totes aquelles estones dins de l'horari escolar que impliquin moviment. Estem molt contents amb l'escola a la que va. La veritat és que ens han ajudat amb tot. Hem pogut treballar conjuntament, que això també és una cosa que a vegades doncs no passa, no? Que, tot i que sabem que els recursos principalment han de venir per part del departament, doncs a vegades les escoles ho viuen com si fos una amenaça o un atac. Doncs en el nostre cas no ha estat així, estem molt agraïts. Llavors, ella ara mateix té aquest suport que necessita a nivell motriu i després hi ha un altre recurs que ella necessita, que és el de la infermera escolar. I, de fet, la nostra filla va ser la primera nena de Catalunya a tenir aquest suport, que està reconegut dins del decret d'inclusió educativa, però a l'hora de la veritat el Departament d'Educació el que està fent és informar a les famílies a les escoles que aquesta assistència sanitària en horari escolar doncs ho farà una monitora i nosaltres ens hi vam negar i ara mateix doncs ella té aquest suport d'infermera a l'escola. La nostra operació sempre ha estat la mateixa, que ha estat reclamar-ho doncs, per totes les vies possibles i sobretot on hem trobat que realment fa el punt d'inflexió és denunciar-ho a les xarxes i als mitjans de comunicació, perquè això sí que aquí al Departament d'Educació sí que reacciona molt ràpid i és una manera de funcionar doncs, que no hauria de ser així, perquè jo no tinc per què exposar contínuament la meva vida per defensar els drets de la meva filla. I alhora també és molt injust perquè fa que, clar, el qui té un altaveu més gros a Twitter és el qui pot defensar millor els seus drets. O sigui, ens hauria de fer caure la cara de vergonya. I això està pensant contínuament. Jo, des de que va néixer la meva filla, intento viure el dia perquè és l'única manera de mantenir la salut mental. Però sí que fa pocs dies he anat a les portes obertes a l'Institut del Poble perquè el meu fill l'any vinent ja va a l'institut. I, clar, també tothom m'ho diu, no? Que si a la primària la inclusió educativa fa aigües per tots cantons, doncs que em prepari, no?, per la secundària.
Dijous, 11 del matí, Olot.
El soroll de l'aigua baixant pel riu. El vol de mi, potser. Les balenes creuen oceans. Com faran les paus tots els humans?
Jordi, com estàs?
Atrafegat.
Atrafegat.
Jordi Sunyol, director de l'Escola d'Educació Especial Joan 23 d'Olot i Comarca.
Sí. Gràcies per rebre'ns al vostre centre, a l'Escola Joan 23 d'Olot, que és considerada una escola d'educació especial. Aquesta etiqueta, la d'especial, per tu quines connotacions té?
Bueno, per començar, és una etiqueta. I totes les etiquetes et marquen totes unes connotacions que al final pesen sobre els alumnes, sobre els docents, sobre les famílies, i deixa a vegades de mirar en la profunditat de la cosa, que és el nen. Quan li posem aquesta etiqueta, el nen a vegades queda darrere l'etiqueta. Aleshores, diguéssim que jo no sóc massa partidari de que tinguem una escola d'educació especial, no? És a dir, que seria partidari és tenir una escola. I això és el que ara com ara no tenim.
Continuem parlant d'etiquetes, d'adjectius, no d'estigma. Fa unes setmanes es va registrar al Congrés una reforma per eliminar el terme disminuïts que figura a l'article 49 de la Constitució espanyola pel terme de persones amb discapacitat. No? Aquest article també diu que els poders públics han de treballar per la integració d'aquestes persones i ara, amb la reforma del text, dirà que els poders públics han de treballar per la seva inclusió. El joc de les paraules, dels eufemismes, de tot ple. No? Una escola com la vostra, creus que potencia, que contribueix a aquesta inclusió? La paraula és inclusió?
És que una escola com la nostra em sap greu, però l'únic que fa és generar exclusió. És a dir, com a escola. És a dir, el fet de que el sistema, no el que fem dins de la nostra escola, nosaltres fem moltes coses que treballen per la inclusió. Els centres d'educació especial intenten, molts d'ells, fer coses que participen de la comunitat i intenten ser-hi, però el sistema directament fa que un alumnat que hauria d'estar al seu poble, al seu barri, per capacitat, deixi d'estar en el seu poble, en el seu barri i a l'escola que li pertocaria. No? Per anar a una escola més específica que teòricament li donarem tot allò que no se li pot donar a l'escola ordinària. En el moment en què jo com a escola existeixo, deixo de donar-li l'oportunitat a aquell alumne de que el centre intenti fer tot el possible perquè ell estigui en el seu lloc, que és el que li toca, no? A vegades ho intenten, i s'intenta molt, i jo penso que els centres, hi ha molts centres que ho intenten i a vegades falten recursos i a vegades falten coses, però en el moment que hi ha la meva opció, l'opció de tenir un centre d'educació especial, en l'imaginari de tots hi ha una opció, que és pot no estar aquí. I en el moment en què ofereixo aquesta opció, deixo de fer-me en responsable i ja no és el meu nen, o allà ho faran millor. És a dir, el propi sistema, tal com el tenim muntat, no és inclusiu.
Per tant, la solució passaria per l'escola ordinària, no? Amb recursos.
La solució és l'escola. L'escola. I l'escola és sense adjectius, no? És a dir, no és l'escola verda, no és l'escola inclusiva, no és l'escola, és l'escola. L'escola hauria de ser un lloc on tots els nens hi puguin ser i tinguin els recursos que necessiten i tinguin la capacitat de la frase, les paraules màgiques, no? De tenir presència, participar i de progressar, no? En el seu, en aquell entorn, no? I això pot ser molt bucòlic i molt idíl·lic, però és que és la realitat, és el que voldríem tots pels nostres fills. Jo crec que d'entrada, cap família, d'entrada, vol que el seu fill vagi a una escola d'educació especial, d'entrada. Una altra cosa és que en el procés acabi preferint o agraint haver passat per una escola d'educació especial, però no és el que voldríem d'entrada.
Si ara fem un retrat, Jordi, de quan hem de continuar posant-hi adjectius,
sí,
malauradament, no?
S'han de posar.
Quantes escoles especials tenim a Catalunya i quants alumnes hi van?
M'estàs matant, eh? Però jo sé que són unes 100 escoles, 100 i poc, 100 i escaig, i també no et puc dir el número, però et dic que moltes estan plenes. La gran majoria estan plenes. La gran majoria estan plenes. En un procés en el que, teòricament, hauríem d'estar disminuint l'entrada d'aquest alumnat.
Parlem d'escola pública o d'escola concertada?
Les característiques del nostre país han fet que l'escola concertada d'educació especial sigui molt nombrosa. De fet, no sé si estem a la meitat o d'aquestes 100, vull dir que és una proporció molt alta. Fruit de la iniciativa de les famílies, eh? És a dir, la majoria de centres d'educació especial hi han sigut perquè eren pares i mares preocupats per l'educació dels seus fills, que aquests fills estaven a casa i no anaven a l'escola. I, per tant, es va haver de crear una escola. Llavors, aquestes escoles, les nostres escoles, han sigut necessàries durant molt i molt de temps.
L'escola Joan 23, quin estatus té? És pública, és concertada?
És una escola concertada.
Concertada.
És una escola concertada. I ja, com veus, un entorn meravellós,
sí.
Però on està? Lluny de la comunitat. Com la majoria de centres d'educació
especial. Està apartada, sí.
Està apartada. És a dir, fora de la comunitat. En el moment en què jo, un alumne meu, ha d'agafar un autobús de 3/4 d'hora cada dia, o més, en el meu cas són 3/4 d'hora, però hi ha centres que han de fer una hora de cotxe, no li voldríem per cap dels nostres fills. Hi ha famílies que et diuen, si jo, el meu fill, no n'és unes hores a l'escola ordinària, quan va al cap de setmana a veure el seu germà jugant a futbol, els companys no el saludarien ni li dirien res. Per què? Perquè no seria present. I és aquest un dels grans problemes. És a dir, comencem, acceptem que hi hagi nanos que no estan presents a la comunitat. Ho acceptem amb normalitat. Només per un tema de que creiem que som que fem màgia a l'escola d'educació especial. I és mentida. És a dir, un nano que ve a l'escola d'educació especial evolucionarà, evidentment, però evolucionarà fins on podrà.
El seu ritme.
I el seu ritme. Com ho podem fer perquè a l'escola ordinària això també passi? I no necessitem excloure-ho de l'entorn on els companys són un dels principals motors d'aprenentatge. A vegades els docents ens pensem que som els centres del món mundial, i no és això. És a dir, els companys que van a l'aula són grans ensenyadors, no? Són grans companys de viatge d'aquests nanos, no? Per uns, com pels altres.
Com es lluita contra tot això, no? Contra aquest sistema que vol gent productiva. És producció, és no sortir de la norma, i a partir d'aquí tapem el que és diferent o tenim por del diferent, com bé deies abans, no?
Pues al final hi ha uns valors, no? És a dir, trencar... ens deixem portar per unes inèrcies lògiques de sistema, no?, que són molt poderoses, i aquí és on a mi m'agradaria que l'escola fos una mica rebel, no?, en aquest punt, no? És a dir, sí, vale, el sistema ens obliga, ens espera que traiem persones molt productives i molt capaces, però l'escola hauria de dir... Però com ha de ser productiva? De quina manera ha de ser productiva? Quan nosaltres ens plantegem la productivitat, jo crec que un empresari no se l'està plantejant la productivitat si sap fer, depèn de quines coses que li estem ensenyant a l'escola en aquests moments als nanos, no? Sí, probablement treballar en equip, tenir iniciativa, ser capaç de resoldre conflictes, aquestes habilitats que són les del dia a dia, que després et trobaràs en una empresa, en una altra... No? Això es treballa molt poquet des dels instituts, des de les escoles, però és que, a més, el conviure, no? Poca gent treballa sola. Poca gent treballa sola. I, a més, quan nosaltres treballem en comunitat, tenim una capacitat d'entendre l'altre, que tot el que fem està orientat a... No? És a dir, si monto una empresa i contracto persones amb discapacitat, és perquè crec que poden. I no perquè els hi faig una bona fe, una obra de caritat. I és que crec que... Per què crec que poden? Perquè a mi he canviat el xip i he sigut capaç d'entendre que totes les persones poden tenir el seu lloc en funció de com encaixin, no? Aleshores, això ho puc fer a l'escola i també em passa a l'empresa. Nosaltres inserim nanos a l'empresa ordinària. És el nostre objectiu. Penseu que, al final, jo no vull reproduir el mateix sistema. És a dir, al final, jo podria enviar els meus alumnes a l'entorn protegit, que serien centres especials de treball... evidentment, torna a passar el mateix. És a dir, tornem a tapar els ulls per dir que bé, els tenim tots treballant en un entorn protegit i està molt bé fins ara, ha sigut molt necessari, però tota la feina que s'està fent en l'empresa d'inserció, d'acompanyament, de treball, de suport natural, tota aquesta fa que els empresaris, que els companys de l'empresa mirin tot això d'una altra manera. Però tot això on comença? A l'escola.
Aquí.
Et poso un exemple d'una escola d'aquí, de la zona, que tenen un nano amb gran necessitat de suport. És un nano que té dificultats de mobilitat i es plantejaven anar de convivència, de colònies, a la neu. I la direcció del centre no volia perquè no tenien prou recursos. Però la docent que porta el grup i el grup d'alumnes sí que volien que el nano vés de convivències, de colònies, perquè el nano volia anar de colònies. Entenent les dificultats i les realitats d'aquest alumne, aquesta docent va fer mans i mànigues per trucar, per buscar subvencions, per buscar la solució perquè aquest nano pogués venir. Fins i tot, els nanos que feien una activitat de recaudar diners per un altre tipus d'activitat van recaudar diners per una cadira d'aquestes adaptades per baixar amb esquís. És això. Però a vegades posem barreres abans de posar les facilitadors. Ah. Jo què vull de la meva escola? Que tots hi siguin i que tots participin o que tots treguin una nota superguai al PISA, no? O tinguem una gran valoració del PISA. Sí, sí, és important, clar que sí, pel benefici del país. Però tenir una educació social i emocional del país ben treballada ens estalvia molts problemes, a la llarga.
Iríem millor.
No, no, i ens estalvia molts problemes a la llarga a nivell social, a nivell de guetos, a nivell de moltes històries.
Tu i jo no som tan diferents. Tots tan blanques les dents.
A la vostra escola teniu alumnes dels 3 als 21 anys. Això vol dir l'etapa infantil, primària i secundària, una cinquantena d'alumnes, si no tinc
55
alumnes, no? Quines necessitats tenen els vostres alumnes, perquè ens en fem una idea?
Durant molts i molts anys hem sigut com un cul de sac.
Sou referència territorial?
Sí, perquè només som nosaltres.
Només
som nosaltres, l'única escola d'educació especial de la Garrotxa. Hem tingut nanos, evidentment, amb necessitats de cures molt, molt fortes, no? Amb moltes necessitats de suport, o amb suport molt generalitzat, no? En tots els àmbits de la vida, no? Des de canviar-se, a anar al lavabo, a menjar, no? I tot això se'ls ha hagut de donar. És a dir, nanos des d'aquest perfil, amb aquestes necessitats tan grans, a nanos que necessiten un regulament del comportament, en el que pel que sigui, l'angoixa que viuen, el sistema, el context, els fa patir i ho treuen amb una conducta disruptiva. Sempre, teòricament, amb un llindar de cognitiu que teòricament podien ser receptors nosaltres. I dic teòricament perquè això és molt relatiu, no? Aleshores, quan no ens n'hem sortit o quan no hi ha hagut els recursos necessaris en el sistema ordinari per poder donar resposta a això, ens els envien a nosaltres. Per tant, nosaltres tenim un perfil diferent, molt diferenciat d'alumnat. Tenim molta diversitat. Però, clar, aquesta diversitat d'alumnat que tenim en aquests moments, per exemple, infantil, no sé si només tinc un nano que parla, que té llenguatge. Quan algú de l'escola ordinària em diu que m'envia un nano de P3, quan l'EAP m'envia un alumne de P3...
EAP, equip d'assessorament pedagògic.
A la meva escola, perquè jo faci tot un treball, i em diu que li anirà millor, perquè aquí tenim especialistes i això, jo miro aquell grup aula i penso, no anem bé, perquè s'està perdent, per molt complex que sigui el nano, per molt difícil que sigui, s'està perdent una cosa que és la normalitat. On estan els models? On estan els referents? El model és l'adult i el té a casa seva, el pare i la mare. Jo, com a model, sóc un element més, però els companys que estan 6 hores al dia amb ell, mínim, on són? Un que no diu res, l'altre que xiscla, l'altre que... Sí, tenim de tot, però precisament no allò que també li pots fer falta en aquell nano.
Les diferents etapes, hi ha més demanda, entenc, a secundària que en altres etapes?
Això és un altre meló,
no?
Perquè què ens està passant? Curiosament, nosaltres no teníem infantil, ara en tenim. Per tant, una etapa que consideràvem que nosaltres no hi havíem de fer res, resulta que en tenim. Algú està passant. Segons ens diuen, cada cop hi ha més alumnat afectat, o amb més necessitats de suport, d'aquest més saber. Val? Moltes vegades a P3 moltes coses no saben què passa allà amb aquell nano, encara. O sigui, la por a no donar els recursos necessaris a l'entorn ordinari per aquell nano deriva cap a l'Escola d'Educació Especial. En comptes d'inventar-nos un altre tipus de sistema, un altre tipus de projecte, un altre tipus de manera de treballar que ens permeti donar aquest recurs a l'entorn ordinari. El que anem és a canviar mirades. Anem a transformar la cultura de centre. Però és que ara és que som un 50% d'alumnat vulnerable, si mires el social i el discapacitat. Un 50%. Per tant, la manera de treballar de l'escola ha de canviar. És a dir, o canviem la nostra manera de treballar o no podem fer el que fèiem fa X temps. Hi ha gent que ho està fent, hi ha gent que ho està intentant, hi ha gent que està canviant dinàmiques internes de centre, però encara hi ha molt camí a fer en aquest camí perquè els nostres nanos hi puguin ser-hi. A mi m'han dit des d'una escola ordinària, m'han dit, aquest nen no pot venir de colònies o no pot venir a aquesta excursió. I tu dius, per què? Oh, és que es cansarà. Dic, perdona, i això quina relació té amb la discapacitat? Però m'ho han dit així. Això és un símptoma de la cultura inclusiva. O sigui, aquí el que està fallant no és aquell docent, és que ningú ha treballat amb ell, que no passa res, que ho provi, que hi vagi, que li diguin, no, si passa això, fes això, però fes-ho. No, les pors, la desconfiança, la desconeixença...
No veure el que dèiem abans, no?
Ens limita en molts els aspectes. Per tant, clar que hi ha reptes molt complexos i tenim alumnes molt complexos que jo me'ls imagino a l'escola ordinària i penso, uf, com ho faríem? És veritat. Però en tinc un tant percent tan alt que penso, i tant, que podríem fer-ho diferent. Ara hem de canviar moltes coses dins el propi sistema. Val? I em deies, secundària,
sí.
Per exemple, és un altre element en què acaben venint. Perquè aquí ens hem inventat una cosa molt maca, no? Jo intento tenir-lo a l'escola a infantil, això fins fa molt poc. És a dir, fins fa molt poc jo el tinc infantil perquè fan treballant per àmbits, treballen per no sé què, fan, no?, un treball, una manera de treballar a l'aula en el que la diversitat és més fàcil d'incloure, d'alguna manera. Arribo a primària, començo a treballar de forma molt més metòdica, començo a demanar vetllador, començo a demanar no sé què, tinc vetllador, m'aguanto fins a segon, m'aguanto fins a tercer, a tercer ja començo la compartida, ve a Joan 23 o un altre centre educatiu especial, fem uns dies a Joan 23, uns dies a nosaltres, i, ostres, arribo a sisè, clar, a secundària no podrà, jornada completa a Joan 23. Per què? Perquè no ens creiem que els nanos són de l'escola. No ens ho creiem. Jo he vist centres que són capaços de fer-ho. I quan tu veus que hi ha centres que són capaços de fer-ho, diu, per què l'altre no ho fa? Mira, té tres coses normalment el centre que és capaç de fer-ho. Una, treballa en equip. Un equip que s'ho creu. Dos, estan formats, es capaciten o busquen algú que els formi i els acompanyi en aquests processos. I tres, són flexibles. I que, a més, creuen que els nens són seus.
I és també aquest desaprenentatge, no? Venim d'unes capes, no?
Aquesta paraula és claríssima.
Socials que...
En el docent. Els mestres hem de ser molt més pedagogs. Hem de ser més capaços de tenir recursos per tots aquests reptes que se'ns venen. No és un tema de només recursos humans, que també. És un tema de recursos de capacitacions. Si jo he de saber treballar amb un TEA. Joder, no en tenim un ja, eh? Ja n'hem tingut uns quants... Jo crec que la gent intenta avançar, però crec que avança en una direcció en alguns moments en el que no som conscients de que tenim una realitat molt i molt diversa. I sí que en som conscients, perquè són els que ho pateixen, al tanto, és a dir, un docent que té a la classe 25 alumnes amb la diversitat que tenim, no es pot comparar amb els 40 que tenien a nosaltres quan érem alumnes i era un docent que es fotia a la classe, començava a dir això s'ha de fer així, això s'ha de fer així, així, i tots allà, bueno, i el que no deia, bueno, m'entens, no? O sigui, ha canviat i, per tant, ha canviat la seva manera de gestionar l'aula i molts docents ho estan fent. No n'hi ha prou. No n'hi ha prou només. És organització de centre, és estructura d'aula, és gestió d'aula. La gestió d'aula ningú t'ensenya a gestionar l'aula. A la formació dels docents, on? Qui? Qui et modela com fer gestionar una aula tan diversa? És molt difícil. Els profes no es queixen perquè sí. Els profes es queixen perquè és que és molt complex, perquè tenim una societat complexa. Lògicament, el profe el que et demana, els docents el que et demanen és més recursos. Els que ens sabem la dificultat que tenen alguns perfils nostres, sabem que amb més recursos no es resol. Perquè jo puc tenir tres professionals dins l'aula i no veure la necessitat específica del meu alumne.
És aquest aprenentatge que deies, no? Hi ha d'haver tota aquesta formació.
Aquí està.
Ara ets dins la cuina capficada amb mil detalls, amb els colzes a la taula i amb el cap a repenjar.
Penso en les famílies, no? Ara que ens hem quedat en secundària, no? Famílies que suposo que estan cansades de lluitar contra el sistema i acaben acceptant això, no? La gestió també de tot plegat, no? No em queda cap més sortida, l'administració no respon, no?, les necessitats dels nostres fills i decidim doncs llançar la tovallola, no? Com es gestiona tot això, Jordi?
Amb molt de dolor. Jo veig molt de dolor, i t'ho dic en sèrio, molt de patiment. Nosaltres som receptors d'aquest patiment. Ah. Sí, les nostres famílies que arriben en què ja han hagut d'acceptar i entendre, això el que ho ha acceptat, que no tots ho accepten, que el seu fill deixa de ser aquella expectativa que tenia inicial del que s'imaginava que seria el seu fill. Només aquest procés, ningú ens acompanya en aquest camí de vida, a les famílies, ningú les acompanya. I cada una fa el que bonament pot per superar aquest moment, val? Aquest repte, perquè al final se'ls planta un repte al davant, que si ja és difícil ser pare o mare, quan tens un fill amb discapacitat, el primer repte és l'acceptació. I la societat no ho posa gens fàcil. La gent et mira pel carrer, la gent et diu, oh, per què no li dius que faci això? La gent et jutja. Les mares es senten contínuament jutjades en el seu procés. No és gens fàcil. Però el que és més dur és que el sistema a sobre t'ho posi més difícil. Si la societat encara no està educada, eduquem-la. Però no podem permetre'ns que l'escola que és per mi el centre del món mundial de l'educació, acompanyant la família, evidentment la família és l'altre gran món mundial, cometi l'error de no obrir els braços a aquesta gent i donar-los els recursos i l'acompanyament, sobretot, que necessiten. Per tant, aquesta família que arriba en un centre que és un número més, a la llarga acabarà patint, perquè ja està patint. La meva feina, ja ho sé, que algú em dirà, no, és que la meva feina no és aquesta. Bueno, jo crec que sí. Sí, jo crec que forma part del paquet. Quantes vegades ens hem omplert la boca de comunitat educativa? Comunitat. La comunitat són les famílies. I els pares, i els docents, a vegades sembla que ens facin por les famílies. Ens fan por. Quan som professionals d'això, ens dediquem a això. Jo cobro per fer aquesta feina. Jo cobro per aprendre a treballar amb les famílies també i gestionar-les i acompanyar-les en aquests processos, encara que a vegades diguis, collons, un altre cop. Ai, perdó. M'entens? No. No, és que si ho fa, és per alguna cosa. I hi ha un motiu al darrere d'això. Hi ha un patiment, molt sovint hi ha patiment. I altres vegades hi ha altres coses. I aquí, com a docent, jo també he de saber posar els límits i he de saber dir, no, aquí no hi entro. I això tampoc ens ensenya ningú a fer. Mm.
Què passa en l'escenari que uns pares vulguin apostar per l'escola ordinària, sí o sí?
Doncs viuran un calvari que no els deixarà dempeus. Els patiran, i a més tindran la sensació de que ningú els entén. És un viacrucis. I arriba un moment en què els poders del sistema convencen a les famílies.
Porto un temps que no sé on vaig, m'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant i encara em queden moments per ser feliç.
Aquest any farà 7 anys, va ser el 2017 que la Generalitat va aprovar el decret de l'escola inclusiva. Aquest decret preveia el buidat progressiu de les escoles d'educació especial com la vostra. Tu com valores el decret?
Jo el decret és una oportunitat. Necessitàvem posar l'accent en la inclusió. Val? Per tant, per mi és una oportunitat. Que es pot fer millor? Sí. Que no s'ha desplegat? També. Però que tenim un decret. Tenim un lloc on agafar-nos. Les escoles d'educació especial ens hem de creure que podem transformar el que som ara en una cosa diferent. Ara no podem fer-ho sols.
Jo aquí et volia lligar quantes vegades s'ha degut sentir, no?, per moltes famílies, el tema del rendiment acadèmic, no? Si aquests comentaris de i això influirà en el rendiment total de l'aula, què passarà, no?
Això és un altre dels mantres.
Això és un altre debat, no? Els mantres, no?
Jo quan a mi em genera un repte així una família, que en el meu cas no és, perquè a mi no m'arriben aquests reptes, m'arriben uns altres tipus de reptes, una família que et diu, en un centre educatiu, et diu, és que si hi ha aquest nen, el meu fill anirà més lent i aprendrà menys, això s'ha sentit molt, això passa, és a dir, aquest nen, és que fan lentir els altres, això passa. Jo com a director de centre he d'agafar aquella família i dir-li, doncs, tens l'opció de treure tu aquest nen del centre. Aquesta opció la tens, però aquest altre nen és del centre. És a dir, tornem al concepte, tornem a la nostra cultura inclusiva. Com eduquem a la societat des de les nostres respostes? Si jo com a director de centre o com a tutor d'aula li dic, perdona, té tant dret ell com el teu d'estar aquí, s'ha acabat la discussió. I està demostrat en treballs de recerca que el treball amb persones diferents millora l'aprenentatge, millora el rendiment.
Jordi Sunyol, moltíssimes gràcies per aquesta fotografia de la situació i gràcies un altre cop per rebre'ns a l'escola Joan 23. Una abraçada, que vagi molt bé.
Un plaer, que algú s'interessi per això i canviem una mica aquesta societat.
Gràcies.
Gràcies.
La meva nena es diu Abril, té 8 anys, fa segon de primària i està escolaritzada a l'escola Les Teixidores de Gràcia.
Marcos Tornero.
Ella és autista i té una necessitat d'acompanyament tota l'estona que estigui a l'escola, cosa que no es compleix perquè la vetlladora que té només està unes quantes hores al dia. A part, el que ella realment necessitaria per aprendre és una professora d'educació especial que fes aquest acompanyament. Les vetlladores estan per totes les necessitats educatives i hi ha més nens que vetlladores, però no poden arribar a estar amb un nen totes les hores. Nosaltres, com a pares, necessitem que els nostres nens també aprenguin. Jo, més o menys, l'escola, amb els recursos que té, fa el que pot. Fa el que pot i jo no puc dir res en contra de l'escola. I la voluntat i tot, la veritat és que molt bé. Però, clar, ja hem tingut conversacions de que no arribem a més. L'escola no pot fer més. L'escola té els professionals que té, però clar, estem a segon de primària i ja no estem tegint la secundària, sinó si acabarem la primària. El que passa és que estem segregant-los. Si tots els nanos amb necessitats educatives van a un lloc que només hi ha nanos de necessitats educatives, doncs després la societat no és així i no estaran inclosos. L'any passat, al programa Jonedu, que fan a primer, ens van dir uns dies abans de començar, un parell de dies abans de començar, que l'Abril no podria anar a la piscina perquè no tenien una monitora que pogués estar amb ella. I com no havien trobat a ningú, doncs la solució era que quedés sola a classe amb la vetlladora mentre veia que els companys s'anaven a la piscina. Això va desencadenar que els companys van dir que si ella no anava a la piscina, doncs ells tampoc, que això no era just i que si l'Abril no anava no hi havia piscina per ningú. I, miraculosament, en unes hores em van trucar de l'Ajuntament dient que ja estava assignada per la setmana següent una monitora per la nena. No era un cas únic, perquè hi havia 17 nens amb necessitats educatives que no tenien una monitora per ells dintre del programa de Jonedu. I els medis s'han de demanar, s'han de reclamar perquè ens donin el que tenim per llei. I la reclamació d'un dia, d'un altre, a un lloc, a un altre, al final dona el fruit i es té. Però és que anem així, picant pedra, tots els pares, amb els drets dels nostres fills, i el que no ho fa, doncs el nen es queda sense l'ajuda.
Solidaris. Should I tear my eyes out now? Catalunya Ràdio. Everything I feel returns to you somehow. Mercè Folk.
Ja hem sentit com funciona un centre d'educació especial. Ara entrem a una escola ordinària molt sensibilitzada amb l'educació inclusiva. L'ha visitat la Mireia Isart.
Castellà del Vallès. Un matí de febrer a l'escola pública d'infantil i primària, Joan Blanquer.
Hola, que ets l'Anna.
Hola, bon dia, sí, sóc l'Anna.
Venim de la ràdio.
Molt bé,
volem una escola que sigui com ets tu.
L'escola Joan Blanquer és un centre ordinari, petit, lluminós i amb les parets plenes de colors i decoracions. Acull uns 220 alumnes, alguns dels quals necessiten suport intensiu i d'altres addicional. L'Anna Sauquet és la seva directora.
Ens definim doncs, una miqueta com una escola, sobretot inclusiva, perquè fa molts anys que primer amb el que se deien UCIS, que eren unitats de suport a l'educació especial, i ara amb el que s'anomena CIEI, que és un suport intensiu a l'educació inclusiva, doncs estem molt focalitzats a acompanyar doncs, tots els nanos amb els suports que necessitin i amb l'acompanyament que necessita cada alumne. I després també som una escola doncs, oberta sobretot al poble, i una escola doncs, viva, no? Perquè estem constantment formant-nos, estem constantment constantment preguntant-nos doncs, com podem millorar, què podem canviar.
Al centre tenen una idea molt clara de què és l'educació inclusiva.
Creiem que la inclusió vindria a ser que tots els alumnes puguin aprendre amb els seus iguals a dins d'una aula i sobretot donant el que necessiten i a cadascú buscar la manera que necessita per aprendre. No tothom aprèn igual. I després també entendre la inclusió com a diversitat i diversitat en tots els sentits, no? Com a algo que ens aporta a tots i que suma en un centre educatiu, és un aspecte que no tothom el valora de la mateixa manera i aleshores doncs, poder veure que finalment les famílies també se n'adonen que això és positiu tant per les famílies com pels alumnes i sobretot pels mestres, ens enriqueix a tots.
Tenir una escola tan diversa marca la manera de treballar a l'aula.
Diversifiquem espais de treball més globalitzat, amb estones de treball més sistemàtic i tenim una rutina bastant clara perquè també aquests alumnes ho necessiten. A dins l'aula sempre hi ha dues persones. Una és la tutora d'aula que porta doncs, una miqueta la batuta del gran grup i després les persones de suport acompanyen aquells alumnes que ho necessiten. No? Plantegem el dia en pictogrames, expliquem què farem aquell dia, anticipem, l'anticipació també la veiem molt i molt important i després es fa una proposta d'activitat. A vegades hi ha alumnes que la fan igual, a vegades hi ha alumnes que la fan d'una altra manera. I a partir d'aquí, a l'estona de menjador també tenim una vetlladora a la primera hora de menjador. El personal de CIE en algun moment sí que potser fa algun tipus de treball més específic amb aquests alumnes.
Aquest treball específic pot ser que se'ls emportin a comprar o agafar l'autobús. Els ensenyen actes quotidians que poden necessitar en el seu dia a dia. Però què és una CIE i què comporta tenir-ne?
És el suport intensiu a l'educació inclusiva. Aleshores, els centres que tenen aquest suport tenen una tutora, que vindria a ser una mestra d'educació especial o una psicopedagoga, i després tenen una educadora o integradora social, i elles dues representaria que són l'equip CIE. Elles dues, més les dues persones que tenim d'educació especial, més la vetlladora, que en tenim dues, totes elles fan equip i acompanyen a tot aquest alumnat que ho requereix. No? Però això ens ha portat com a centre a treballar-nos molt amb temes d'educació emocional, també ens ha portat molt aquesta sensibilització cap a la diversitat, cap a la diferència, no?
La Sílvia Soriano és l'educadora de la CIE i del Joan Blanquer. Ens explica com treballen.
El primer que fem és fer una observació, mirar com tenim aquesta criatura, com respira. Ens fixem més en la criatura i en quines les necessitats que tenen en aquell moment. També us dic que això és molt variable, perquè avui necessita una cosa, demà necessita una altra, demà passat el que necessitava ja no necessita. Tu vas com evolucionant a mesura que ell evoluciona. És l'entorn que una mica ajustem, no?, aquestes necessitats. Prevaleix el fet de que tots els nens i nenes puguin, no?, gaudir. Trobar el punt de, vale, t'estic entenent, però és el que més costa.
Treballar dues persones a cada aula i amb diferents propostes d'activitats simultànies és un aprenentatge. La Laura Rossinyol és una professora nova de l'escola.
Jo venia d'una escola concertada. La dinàmica i la realitat és bastant diferent a la que m'he trobat. Estic descobrint una nova realitat i estic aprenent moltíssim sobre tot el tema de la inclusió. M'ha sorprès molt favorablement. O sigui, en general, el tipus d'alumnat i com es relacionen entre ells. Jo pensava doncs, que, bueno, que no, o que potser no serien capaços o que bueno, tindrien més dificultats i realment, o sigui, no els sorgeixen tantes dificultats perquè realment els ajuden molt, els companys.
Una altra peça clau per poder donar resposta a les necessitats de tot l'alumnat i perquè ningú es quedi sense colònies o excursions és la figura de les vetlladores o monitoratge de suport.
És una empresa externa la que la gestiona i aleshores sí que et diuen tens una vetlladora que és amb coneixements d'infermeria, però al final acaba sent una vetlladora amb el curs de vetlladora i prou. Si necessites aquests coneixements has de contactar amb el CAP perquè formi aquestes persones. O sigui que la gestió de totes aquestes vetlladores és molt complexa. Les hores que ens donen són molt minoritàries, moltes vegades hem de reclamar que ens en donguin més i tot això també, clar, si realment aquest decret s'hagués hagut de desplegar, creiem des dels centres educatius que les vetlladores ha de ser una gestió que ha d'entomar el departament i donar-li doncs, molta importància, no? Perquè realment estan fent una tasca importantíssima i sort en tenim per acompanyar aquests alumnes en moltes ocasions, ja sigui una vessant més d'infermeria, com una vessant més d'aprenentatge o d'en moments que hi ha algun alumne que té alguna crisi i que necessites acompanyar-lo en una aula més tranquil·la, que es calmi, no? Vull dir que això també ens està passant.
El Joan Blanquer disposen, a més del personal que els assigna la Generalitat, d'una vetlladora que assumeix l'Ajuntament de Castellar del Vallès. Això els permet tenir acompanyament a l'estona de menjador, però hi continua havent un buit a extraescolars i acollida. L'Alba Mat està acabant integració social i és una de les vetlladores de l'escola Joan Blanquer.
Aquest any entro en infantil i primària. El tutor ens explica el que estan treballant en aquell moment. Si se li pot adaptar, se li adapta. I si no, es treballa amb el que en aquell moment creiem que necessita treballar. Estaria molt bé que des del Departament d'Educació poguessin haver-hi vetlladors i que no vinguin d'altres empreses externes, perquè al final és també molt més complicat. És això, no podem entrar en reunions, en claustres, i has de ser tu, no?, que has d'anar preguntant, demanant, no?
Tota aquesta personalització de l'ensenyament, l'equip docent el fa de la mà dels professionals de l'EAP, equips d'assessorament i orientació psicopedagògic, que els visita un cop a la setmana, però que no diagnostiquen ni fan teràpia.
Un, dos, tres, ja!
L'Eloi pensa que és el millor.
Espera!
Ciclista, velocista i nadador. I en Miquel, ai, en Miquel, té sabates que fan salts fins a l'espai.
Tres fates que fan salts al·lucinants.
Per Anna Sauquet, directora del centre, aquesta manera de treballar, pensant en tota la comunitat i convivint alumnes amb diferents nivells, aptituds i problemàtiques, és beneficiosa per a tothom.
Per una banda, jo crec que ser conscients que el món és divers, no? I això crec que és molt important veure que hi ha infants, hi ha joves de tot tipus, no? Ells també se n'adonen a vegades, doncs, que com poden ajudar i com poden acompanyar ells com a companys, no? Per tant, també aquesta part com més, ho diríem, com més social, no? D'estar com pendents d'ells també, no? I després, quan nosaltres a portes obertes ho expliquem, bueno, i això llavors fa baixar el nivell, no? Realment no, perquè nosaltres la línia i el treball el tenim molt clar, però saps sempre que necessitaràs un ajustament per a aquestes criatures, no? I aleshores, i després també veure, i això com a mestres també n'hem après molt, que hi ha propostes molt universals que et serveixen per tothom i que això no et fa baixar el nivell educatiu ni molt menys, al contrari, no?
Però Sauquet reconeix que el desplegament del decret d'inclusió té encara moltes mancances.
Però sí que és veritat que aquest decret no s'ha desplegat com s'havia de desplegar, no s'està donant a terme tot el que es va dient allà. Tenim els alumnes a les aules, però necessitaríem doncs, més logopedes, necessitaríem més fisioterapeutes, necessitaríem un desplegament molt més important aquí que no estem tenint. Aleshores, els mestres, fem de mestres, fem de logopedes, fem una mica de tot. Hi ha un gran tema, però que aquest és molt difícil, que és el de les ràtios. És a dir, només que ara, per exemple, a I3 en tenim 20, ja es treballa d'una altra manera.
Abans de marxar, parlem amb l'alumnat del Joan Blanquer. Sortim al pati i se'ns acosten el Dylan, el Diego, el Mario i la Júlia, de 5è i 6è.
Què us agrada a vosaltres del Joan Blanquer?
M'agrada moltes assignatures, però una de les que més són tutoria, que era com a vegades fèiem com rotllanes i dèiem com ens sentim i com ens ha anat el curs.
A mi m'agrada moltes coses, com per exemple a Medi, quan fem projectes divertits, educació física, i lectura, sí, i música, moltes coses.
A mi m'agrada molt tot perquè és divertit i aprenem noves coses.
Per mi és un col·le molt xulo.
Les classes de la vostra escola, no? Hi ha molts alumnes molt diversos, que cadascú necessita les seves coses. Què creieu que us aporta aquesta diversitat?
Que tots som diferents i que mai tenim que fer coses dolents i tot això.
Si a un nen li costa, no sé, parlar o així, que l'hem d'acceptar i l'hem d'intentar ajudar.
Jo crec que és una cosa molt natural i que és necessària per com saber com és la vida.
Doncs a mi em pareix una mica bé que perquè les persones que li costin molt fer, per exemple, els mates, li costen molt fer mates, i que vingui algunes persones a ajudar-los.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tots. Que us ho passeu bé al pati.
Gràcies, moltes gràcies.
El meu fill és sord profund, és un nen sord, actualment té 13 anys.
Raquel Garcia, mare d'en Sergi. El seu fill estudia a l'escola Tres Pins de Barcelona.
I bé, fins als 6 anys no va adquirir una primera llengua. degut a que bueno, li van posar audiòfons, però no van acabar de funcionar realment bé i no va poder adquirir la llengua oral. Això li va provocar el que es coneix com a privació lingüística. I, clar, sense una primera llengua ja no pots ni tan sols adquirir coneixements o sigui, escolars. Llavors, jo que com a mare i que també he estat involucrada en associacions de famílies de nens sords, hem vist molts casos i és molt preocupant. O sigui, hi ha conseqüències greus a nivell cognitiu, a nivell social i també a nivell conductual, no? A tots els nivells. De fet, poden desenvolupar una segona discapacitat, segons els casos. Penso que va haver una omissió d'informació perquè a mi ningú em va dir que em va donar l'opció de que el meu fill aprengués llengua de signes des de la infància, o sigui, des del naixement, ni ens va informar que hi havia escoles amb llengua de signes. I, finalment, per iniciativa de la família, va anar a Barcelona a una escola ordinària amb projecte bilingüe per a la llengua de signes. De fet, aquesta escola ordinària és l'única que existeix en tota Catalunya. Llavors no se senten sols com el bitxo raro de l'escola, se senten que tenen més companys i l'alumnat oïdor pot aprendre llengua de signes també. Justament va repetir sisè curs per aquest motiu, perquè no hi havia cap centre secundari amb projecte bilingüe, que ja hi havia hagut, però l'havien tancat. I ara hi ha un altre institut que l'any que ve començarà el projecte bilingüe d'oral llengua de signes. I, de fet, a mi no m'ho permetien. Jo ho vaig demanar i l'escola no ho permetia. Volien que anés a una escola especial. I jo doncs, no vaig voler. Jo vaig sortir a mitjans de comunicació, vaig anar als càrrecs i finalment vaig anar al síndic de greuges inclús. Finalment vaig aconseguir, però després d'una lluita molt important. Perquè a vegades es parla que no hi ha recursos, però a vegades no són recursos. A vegades és forma de fer les coses, ideologia, ganes de canviar les coses. O sigui, qui va contra el sistema, un sistema que si funciona bé, perfecte, però si no funciona bé s'ha de canviar i t'has de queixar, el sistema et pot esclafar, no? Diguéssim, d'alguna forma. També voldria comentar una altra cosa, que és que això dificulta l'educació dels nostres fills. A l'escola, per exemple, actualment, aquest any, per exemple, he descobert que hi ha professionals que tenen alumnes sords que no tenen un nivell de llengua de signes adequat per ensenyar.
Solidaris. Esteu cans d'autoritat. Mirada horitzontal. I els rellotges cap avall. Autonomia per principiant. Mercè Folch.
L'octubre del 2017, el Departament d'Educació va aprovar el decret de l'escola inclusiva, que suposava un gran avenç per al sistema educatiu català. La norma diu que tots els infants amb necessitats educatives especials s'escolaritzaran a l'escola ordinària amb diferents suports segons quines siguin les seves necessitats d'aprenentatge. La realitat és que 7 anys després no s'ha desplegat tal com estava previst.
És l'escola que volem, que volem. És l'escola que volem, que volem. És l'escola que volem, que volem. És l'escola que volem, que volem.
Per garantir una escola inclusiva calen recursos. Més docents, professionals especialitzats, vetlladores, baixes ràtios, formació... En això coincideixen el govern i els sindicats d'educació. Però la valoració que fan del desplegament del decret de l'escola inclusiva no és la mateixa. N'hem parlat amb Laia Asso, directora general d'Educació Inclusiva, i Dani Turón, mestre, professor i coordinador del grup de treball d'educació inclusiva del sindicat USTEC.
Crec que el dimensionament que es va fer de les necessitats del sistema estava per sota del que està sent la realitat. Si ens mirem les dades d'alumnat amb trastorn de l'espectre autista, el curs 2021 teníem al sistema 11.800 alumnes aproximadament identificats, no?, amb aquesta detecció de trastorn de l'espectre autista. Al curs 23-24 n'hi ha identificats 18.400 i, per tant, doncs és un augment molt important en un temps relativament breu.
La LEC l'any 2009 marca clarament que el sistema educatiu de Catalunya ha d'arribar a un 6% mínim del PIB. En aquests moments estem invertint, amb els pressupostos que ens han donat ara, un 2,7% del PIB. Amb aquest pressupost és totalment impossible poder donar sortida o poder donar resposta a les necessitats que té en aquest moment el sistema educatiu de Catalunya públic.
Admetent absolutament que falta pressupost, i tant de bo hi hagués aquest 6%, o sigui, no puc dir el contrari, hi ha una realitat en l'àmbit de la inclusió educativa, i és el fet de que dintre l'atenció a la discapacitat i l'atenció a la malaltia crònica complexa, penso que hi ha d'haver molta més col·laboració interdepartamental per poder fer front realment a les necessitats. I han de poder intervenir els professionals que calgui, depenent també d'altres departaments i, per tant, també finançats per altres departaments.
Sí, pretenem arribar a un sistema educatiu inclusiu. Només en partides específiques d'escola inclusiva anem apanyats tots plegats. És impossible, no hi arribarem mai. La inclusió, igual que l'equitat, només són indicadors d'un sistema educatiu de qualitat. Des del primer euro fins l'últim euro que entra en educació ha de ser en clau d'inclusió.
També és evident que només amb recursos no ho solucionaríem tot. Doncs hi ha una part de cultura inclusiva que necessita el seu temps i que s'ha d'anar treballant, i falten eines, falta formació, falta molt d'acompanyament, no? Molta formació pràctica, diguem-ne, en el dia a dia de l'aula, perquè el dia a dia de l'aula és molt, molt complex.
I aquí és on realment doncs, ens hi fem mal, perquè això, les condicions que hi ha avui dia en els centres educatius, ho fan inviable. Sobretot, el que falla en tot això és que aquests especialistes es puguin d'alguna manera coordinar amb la resta de companys per intentar planificar, dissenyar tot el que són seqüències didàctiques. En els marcs horaris actuals, això és totalment inexistent.
No ens conformem, no és suficient, ningú vol ser tan sols de més.
Actualment, a Catalunya hi ha més de 45.000 nens amb necessitats educatives especials, un percentatge que en 10 anys, del curs 2012 al curs 2022, ha passat de ser de l'1% al 7,5% sobre el total d'escolars. Davant aquesta fotografia, el departament demana temps i els sindicats creuen que el sistema col·lapsarà.
Des que tu implementes una política, no?, fins que comences a veure un cert engranatge, moltes vegades passen 10 anys mínim. I això doncs, a vegades topa també amb les expectatives. Per tant, els canvis, no?, són lents, són costosos i a vegades no comporten patiment, que és la part que ens mata més.
Amb les eines, els recursos, el model organitzatiu, funcional que tenim avui dia als centres educatius, això és inabastable, és impossible de poder assolir en tot el que ens proporciona en aquest moment el Departament d'Educació. Aquest sistema, 3-4 anys, penso que pot arribar a col·lapsar. Vull dir, ara estem ja en un moment, penso jo, d'ofegament claríssim. Jo mai havia vist una comunitat educativa doncs, tan cansada, tan frustrada, veient que les mancances són tan importants, perquè no només és un tema de diners, cal una planificació molt acurada per donar sortida a tot plegat. No tenim ni pressupost, ni tenim una bona planificació.
Serem motiu d'admiració quan més perill de caure més expectació.
Unitat d'atenció a les famílies i suport a la inclusió educativa. WhatsApp de contacte 677 28 17 58. Adreça electrònica inclusivaatenció.educació@gencat.cat.
Tens un niu d'ocells a dins. Canten els matins. Diuen que tens el cor dolç, que no et marxi mai la bona intenció.
Ho deixem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Víctor Villar, David Mendoza i Dani Batxiller. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat.
Ets un arbre ple de flors. Fas el cos dins l'aire quan les mans et fan colors, se m'emporten lluny de tot, se'n van enllà entre el cel i el món. Mm-hmm.
dos balcons i em diu t'estimo molt. Ets un arbre ple de flors, no tens cap maldat. Yeah.